Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real al 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia, divendres 29 de maig, bones notícies, passem a la fase 2, contents, en ganes de disfrutar, en ganes de seguir avançant en este divendres que ens convida a eixir i a disfrutar. Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
Bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
I bon dia a tots aquells que estan sentint-nos i volen compartir aquestes dues horetes amb nosaltres. Ahir per la vesprada tots rebíem aquestes informacions que ens aportava la Generalitat, i eren les dades dels municipis de la Comunitat Valenciana que se feien per fi públics. Uh-huh. No, Maria? Què tenim que destacar d'aquestes
sí.
dades?
Bé, hi ha que destacar que Villahermosa del Río i Montan són les localitats que presenten una major taxa d'incidència així a la província de Castelló. En tots ells se situen residències que han detectat contagis, com ocorre a Villahermosa del Río, on es troba un centre que ha estat en vigilància activa per part de la Generalitat Valenciana. Aquesta localitat encapçala la incidència del virus amb una taxa de 1.104 casos a la localitat i posseix també 13 defuncions en lo que va de la crisi sanitària. Per Patxegua, a Montan, la taxa d'incidència és de 486 casos amb 5 morts. Quant a la taxa de mortalitat a Morella, presenta una de les més destacades de tot el territori valencià, amb 23 morts i una població de 2.430 persones. O sigui, per variabilitat demogràfica, no? Ha sigut bastant alta. En relació a les capitals de la província, Castelló de la Plana ha registrat 42 defuncions. En aquest còmput destaca en gran manera l'ocorregut a Borriana i a Vila-real. En el primer dels cas, el número de morts és de 37, mentre que a Vila-real és de 40. Altres municipis castellonencs on l'impacte de les víctimes mortals ha sigut menor ha sigut a Segorbe, amb 4, Benicàssim, 5, i la Vall d'Uxó, i 4. I amb 3 defuncions estan la Llosa, Almassora, Almenara i Benicarló.
Què fem amb aquestes dades? Les donem per vàlides? Bé, unanimitat per a donar-les per vàlides, Txelo?
Jo no les dono per vàlides.
Hem preguntat, hem fet un repàs, no?, perquè ahir va haver plenari en diferents localitats d'ací de Castelló, no?, i jo he parlat amb els regidors de les alqueries i les he comentat de les dades i ells m'han dit tots que sí, que sí que les pareixen unes dades raonables. A alqueries hi ha hagut 10 contagiats en el que va de pandèmia, no?, de crisi sanitària, i un mort. En canvi, el de Ciutadans, Francisco Vicent, el regidor, sí que mos diu que ell pensa que hi han hagut 2 morts més per culpa del coronavirus, del Covid, que presentaven símptomes. O sigui que...
Bueno, el Vallès és una població relativament xicoteta on tot el món se coneix, i sí que realment saben quixes dos persones que considera Francisco Vicent, que és el regidor de Ciudadanos, que estan, han estat afectades per el Covid, possiblement o deu conèixer-les o deu saber d'algú que les coneix, o inclús deuen ser família, eh?
Sí, clar, és que allí realment els coneixem tots. Quan he vist, sí que t'ha dit, sí, un sí que conec, les altres dos no, per exemple.
Pues conté l'anècdota que vaig tindre jo ahir per la vesprada quan rebem les dades, pues bueno, les anotem, estem pendents de quines els que ens arriben, i jo isga a la farmàcia a comprar, i a la farmàcia me diuen, però això només seran els de l'asilo de vells, no? I ses dades, és a dir, els 40 morts que presentaven a Vila-real, jo és a Vila-real quan isga a fer la compra, i me diuen, però això són les dades, seran les dades només de la residència, no? I jo me vaig quedar un poc noquejar, perquè clar, tampoc podíem fer públics dades, només podem fer públiques les dades oficials. Per tant, sí que se sap que si n'hi ha una residència on estaven pràcticament el 100% d'usuaris contagiats. Però això és el que em va dir la persona que estava atenent a la farmàcia.
És que el tema és que si a tu no t'han fet el test abans de morir-te i has donat positiu, no te compten. O sigui, això és el que estan fent ara en Castilla-La Mancha, estan fent un nou recompte de les persones que han mort i veient les símptomes que li van provocar la mort, el que tenien abans de morir-se, estan veient això que duplica el nombre de morts a tota la regió de la comunitat de Castilla-La Mancha, no?
I després també el que parlàvem al principi, bueno, que també és veritat que les autoritats sanitàries tampoc sabien ben bé de què se moria. És dir, també hi han aparegut símptomes de gent que ha mort i que després s'han atribuït al Covid. Tampoc hi ha que posar tota la culpa millor en gent que els ha vingut també la pandèmia com s'ha vingut a tot el món.
Sí, sí.
Però vaja, nosaltres tindrem d'ací un ratet el regidor de Compromís, Santi Cortells, que ell ens ha fet una valoració d'aixes xifres estadística, sense tindre en este cas ninguna tendència que diguin que pot aproximar cap a una dreta com una esquerra, ell ho ha fet de forma estadística, si no és quan els nostres oients ho senten, ho poden també inclús valorar, i ell ens dirà el que són les dades oficials i el que són les dades en un registre, on sí que se registra la quantitat de gent que ha faltat, i ahí sí que se pot traure més o menys un barem.
Exacte. Bé, i la bona notícia d'avui també és que ja passarem a aquesta fase 2. Si te pareix, comentem un poquet les novetats que tindrem, no? Dins de 3 dies ja podrem ir a passejar i a fer esport no professional en companyia sense necessitat de cenyir-se als actuals trams horaris, que estaran en vigor fins el diumenge. O sigui, a partir del dilluns ja podrem ir a passejar i caminar sense necessitat d'estar pendents del rellotge, no? Els menors de 14 anys també podran anar a qualsevol hora, i era una de les aspiracions que tenia la comunitat valenciana, no? per el sol, que feia ja molta calor per a aquells xiquets més menuts i queden a aquest tram de les hores. Les úniques restriccions horàries es mantenen en la franja encara reservada en exclusivitat per als majors de 70 anys, perquè són els més vulnerables. Ells sí que tindran i s'haurà que ja venien tenint per a poder passejar, no? No obstant això, també hi ha la prohibició de no canviar de província. O sigui, això es manté. Jo no puc anar a València si m'avellís, ni ells vindré així. Les províncies, les fronteres seguissin tancades. Com a novetat, hi ha que dir que s'obriran els bars i restaurants amb una limitació del 40%. És a dir, dins dels bars. Perquè ara sols podíem estar en les terrasses i ara sí que podrem entrar ja als locals a poder sentar-nos i fem-nos ahí el cafinet si volem. També s'obriran els centres comercials amb una limitació del 40%. Els cinemes i els teatres amb un terç. O sigui, l'activitat cultural i comercial aixina més gran també anirà poquet a poquet donant forma, no? Els llocs de culte fins al 50%, o sigui que a les esglésies ja podrem anar també amb més assiduïtat. Les platges també obrin, això sí, tindre clar les distàncies que hem vingut parlant de 4 metres si estem propets. Els centres esportius oberts també obriran les seues portes, però sempre amb cita prèvia. Perdó, els centres esportius coberts. I l'entrada en la fase 2 també permetrà celebrar velatoris amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats.
L'entrada a la fase 2 cal dir que s'ha celebrat per tots els grups polítics, és a dir, tots han tret en les seues xarxes i han manifestat l'alegria que tenien. Ningú de ningú partit ho ha criticat així a la Comunitat Valenciana. El que sí que s'ha criticat ha sigut el fet de que la renda mínima no se, pues bueno, no se articule per mig de la comunitat autònoma. És a dir, Mònica Oltra feia públic que així tenim una en marxa de fa temps la renda valenciana d'inclusió i ara demanem que es congestione l'ingrés mínim vital per a evitar duplicitats i poder continuar rescatant persones. És a dir, el que han fet ha sigut presentar un escrit, perquè tenim que dir que els bascs i els navarros sí que van a fer-lo i els valencians no els han donat la possibilitat de que puguen ells articular esta renda mínima, i me pareix això una barbaritat. Parlàvem en la Secretaria d'Afers Socials crec que era ahir o després ahir, i ells ja comptaven en que vindrien la normativa per a poder articular aquesta renda mínima vital, i ells ho argumentaven que la forma més positiva, la forma millor per a poder fer això era que ho feren per mig de la comunitat autònoma, que sap qui ho necessita i en què ho emplea. És dir, i és allò de que alguns polítics s'havien mostrat contraris en la renda mínima, perquè si donem una renda mínima i la gent no fa per superar-se d'ella mateixa i s'acostumen, això era un problema que se pal·liaria si la comunitat autònoma seguira cada cas com fan en els afers socials en este cas, i gestiona el que és aquesta renda, en què se gasta, en què s'emplea, a on va, quina és la família que necessita aquesta quantitat o l'altra quantitat, perquè també hi ha que destacar que no és el mateix a lo millor viure en la comunitat valenciana que en Andalusia, per exemple, no? Entonces cada un té que ser lo més proper possible. De fet, així per exemple, Txelo, que està en els Antonians, tu saps que veus famílies i tot el món no està en la mateixa situació, no?
Sí, clar, n'hi ha que no treballa i té unes necessitats, n'hi ha que ha treballat fins ara, ha patit un ERTO i ara mateixa pues, no té ingressos perquè encara no ha cobrat l'ingrés per l'ERTO.
Però en aquest cas, vosaltres, per exemple, en la joventut antoniana, quan vos entra una família, un pare de família, una mare soltera que té el seu càrrec fills, vosaltres estudieu el seu cas, cas per cas. I els doneu en funció de les necessitats que tenen.
Sí.
Si això no se dona sense seny, pot ser que caiguera en sac trencat, no?
Sí, sí, està clar.
Pues això és el que Mònica Oltra ha enviat escrits perquè el govern ho contemple i els dice, ja que sí existís la renda mínima valenciana. No és per tindre més protagonisme o menys, sinó per tindre controlats i ser rendes que van a donar i que no, que tinguin seny a l'hora de donar-les i a qui donar-les. Perquè també vos arriben d'espavilatge a vosaltres, no, Txelo?
Sí, sí. Però durant tot. Però en qualsevol època de l'any, no és per ara, per la pandèmia. En qualsevol època de l'any, pues, n'hi ha persones que venen a demanar ajuda, tenen, entre cometes, algun tipus d'ingrés i vosaltres estudiem el seu cas. Claro.
I detecteu si estan dient la realitat. Però per això te diria que tu et contaré la teva versió, perquè com que tens experiència en tractar en persones necessitades, és el que demanen des de la Generalitat Valenciana, que el govern, que com així ja tenim l'experiència de tindre la renda mínima valenciana, pues que l'experiència que tenen, que traten el problema que n'hi ha. Perquè vostres a Txelo no la veuen, però ella està sentint en el cap i ella és molt discreta a l'hora de parlar de la gent que té necessitats, però jo suposo que també te trobaràs gent del mateix poble que també té necessitats en aquest moment.
Ara, ui per ui, sí.
I detectes realment el que té necessitat i el que no en té.
Sí, se veu.
Se detecta.
Sí.
Ràpid, o sigui, tampoc teniu que... Val. Pues per això li demanem al govern que tinga... i se seny per donar-nos a nosaltres, així a la comunitat valenciana, la capacitat de poder contribuir a la distribució de la renda.
I també he de dir que treballem conjuntament en serveis socials. Vull dir, per a que coses que... informació que nosaltres tenim, pues, ens la passem conjuntament i podem treballar també millor i donar l'ajuda encara més, més necessària exclusivament per a la persona que ho necessita. Les carències que puga tenen, tindre. Les intentem treballar conjuntament en serveis socials.
Inclús hi ha gent que a més li fa falta també un treball psicològic per a que pugui reinsertar-se al treball.
Sí, que a lo millor no és el menjar concretament el que necessita, sinó que necessiten hàbits diaris, pues, com és de higiene personal, de conducta, d'expressió, de busca de treball.
I sobretot que al reconduir a un pare o una mare tu reconduïsses a tota una família. I el que fas és que la societat siga més adulta i que aquesta renda mínima bàsica no caiga en mans de persones que, per desgràcia, necessiten un poc de direcció. No era per altra cosa més que prisa.
Si te pareix, parlem de l'aeroport de Castelló, perquè fa un nou pas en la seva aposta per la diversificació en reubicar un contracte amb l'empresa ICOBE Solutions, que opera en la base des de 2019, per a desenvolupar les activitats d'estacionament i desmuntatge d'aeronaus. Aquest contracte serà oficial durant 10 anys. O sigui que es confirma ja totes les oposicions, no?, de que a lo millor l'aeroport de Castelló anava cobrant forma com el de Terol, no?, i apostava per este desmuntatge com si fora un desguasse de aeronaves.
Se va firmar a l'emissia a última hora, que nosaltres vam fer un apunt quan acabàvem el dia, i ja ho anunciaven, era el migdia, però avui la cosa ja està clara i ja saben en quines condicions.
I ara ens quedem a Cia Vila-real, perquè l'Ajuntament ha licitat el projecte de distribució de l'interior de l'edifici de l'antiga estacioneta de la Panderola per albergar les dependències de la seu de Creu Roja. Amb aquesta fase es completarà la remodelació de l'immoble per a condicionar les dependències interiors d'aquest espai destinat a oficines i despatxos on es podran realitzar totes les iniciatives d'aquesta associació.
Fíjate, el que era l'antiga estacioneta està molt bé. Jo pensé que són iniciatives que faran que siga una ciutat més rica, més ben empleada en tots aquells edificis que estaven tancats. També recordeu que ahir parlàvem de Enagás, que, bueno, que va fitxar a Montilla i a Blanco, i també se parlava d'una persona pròxima a Podemos, concretament en el seu cas era Cristóbal Gallego, ¿vale? I bueno, Negas així un poc a dir perquè els havia contratat, i és perquè han aportat un esforç i un valor añadit frente al Covid. El grup de Naga, responsable de gestionar la infraestructura gasística del país, argumenta ante inversions o ante els inversors que els tres fitxatges dels exministres José Montilla, José Blanco i l'acadèmic pròxim a Podemos, Cristóbal Gallego, responen a la seva estratègia de reforçar les seues defenses frente al coronavirus. Aixina figura en la documentació remitida a la Junta d'Accionistes. La companyia adverteix de que el coronavirus ha posat de manifest noves amenaces sobre el subministre de gas a hogares i empreses espanyoles, i la situació d'emergència que a nivell mundial ha suposat la crisi del Covid-19, imprevisible, de dimensions no mai conegudes i d'evolucions totalment incertes encara, ha posat de manifest noves amenaces per a la garantia del servei essencial de subministre de gas, del que Enagás és responsable i front a les quals la companyia deu, ante tot, reaccionar preventivament. Una d'aquestes coses ha sigut contratar aquestes tres persones que consideren que és un bon fitxatge. Per una altra part, també el govern demanarà una sexta pròrroga d'estat d'alarma. I si fracassara, decretaria restriccions en les zones més retrasades. Això ho anuncia la vicepresidenta del govern, Carme Calvo, que ho ha anunciat davant de la Comissió de Reconstrucció del Congrés, i la intenció de l'executiu és sol·licitar una nova pròrroga d'estat d'alarma. Seria la sexta i l'última, i seria finalitzant juny. Esta nova pròrroga, sin embargo, hauria importants modificacions, ja que les comunitats autònomes tindrien més mà per a portar a cap el període de desescalada que els quede. constitucional, legalment, és possible que uns territoris isquen entre abans que altres. Bueno, depèn de l'evolució que tinga cada territori. Però si se demana la sexta i eren lo que volien per a que s'acabara tota la desescalada, dien ells, i l'oposició lògicament diuen que el que volen és mantindre un estat d'alarma per seguir aprovant aquelles coses que no poden, no podrien aprovar si no estiguérem en un estat d'alarma. Vos pareix bé?
Bé, es veia vindre lo de la sexta pròrroga de l'estat d'alarma perquè ells volien tot un mes, però va ser Ciutadans qui va fer que rectificaren per als 15 dies si volien el seu respaldo per a aquesta continuació de la pròrroga.
O es va donar però... 15 dies. Es va donar 15 dies, ara en demanen 15 dies més, estat d'alarma. Es donaran un poc de mà a les comunitats autònomes perquè voten, per exemple, donant-li mà a la comunitat autònoma valenciana, no? Al País Valencià, això fa que Valdoví diga, vale, pues entonces aprove, i perquè com tindrà Ciutadans enfadat, dic jo, no, però vostès oients poden anar a jugar i anar aportant-me coses si volen.
Podem fer apostes.
Nosaltres anem a sentir a esta persona que els havia dit antes, Santi Cortells, regidor de Compromís per Vila-real, que va donar-nos unes dades que poc ens faran reflexionar sobre aquelles que s'han donat de lo que ha sigut la pandèmia per localitats.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova. Fabricante de sellos de caucho. Madova. Fotocopias. Madova. Ropa laboral, peñas y eventos. Madova. Calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Vilarreal.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vilarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vilarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
I com no, en la publicació de dades, en aquesta publicació de dades que hem tingut de, bueno, de les persones que estan que han estat afectades en tot aquest temps per el coronavirus, les de l'últims 14 dies i els morts que han hagut, ja s'han publicat. I com ja s'han publicat i ja sabem el que hi ha, pues sí, ara està, anem a parlar en el regidor de Compromís de l'Ajuntament de Vila-real perquè ell ja ens apuntava que aquestes dades eixirien i per fi a ir per la Sala Manixir. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Les tenim.
Ja les tenim. Ho vaig vaticinar, no sóc ara més fuster, però s'havien de traure. T'explique, en esta ràdio més d'una vegada ho he reivindicat, ja ho sabeu. Vull dir, ja fa una setmana ho estàvem recordant, però crec que al març ja vam tindre una entrevista on reivindicàvem la publicació d'aquestes dades. Per què reivindica tant la publicació d'aquestes dades? Mira, és directament proporcional, i és curiós, ho podeu analitzar, la resistència a publicar dades en els governs del món amb el govern autoritari. És a dir, per exemple, governs com Rússia deien des d'un principi que no tenien absolutament cap cas i no les publicaven. Per què? Perquè sabem tots que és un govern molt autoritari. Com més autoritari és el govern, més s'han resistit a publicar aquestes dades. La tradició espanyola no és molt bona. Vull dir, a mi sí, fa 4 dies, com aquell que diu, d'una dictadura. I, per tant, jo crec que en el context europeu, al final, el que més pesa és això, que Europa, doncs la democràcia està activa, està viva. I si estem dins d'Europa, doncs aquestes coses no poden ser. Per això entenc que finalment s'han publicat les dades. Primer de tot, lamentar, sobretot ara que tenim les dades oficials, tant les morts com els infectats a Vila-real. Com bé saps, no entraré en detalls, però tinc fins i tot familiars afectats per això, i per tant sóc el primer que ho ha patit i que ho està patint. I solidaritzar-me i lamentar les famílies que malauradament han estat víctimes o han tingut víctimes de les seues famílies de tot això. Això el primer. Les dades o la resistència a publicar-les té com a conseqüència, i no és el mitjà que va esmentar Pablo Casado, este d'Austràlia, que al final va resultar ser fals. El que vaig a comentar ara és simplement una deducció que qualsevol pot fer amb les dades oficials publicades per el mateix estat espanyol. Subratll oficials, perquè, clar, el que tenim així publicat per la Generalitat són dades oficials. I dades oficials i dades reals són dues coses diferents. Això és el que es reconeix oficialment, però probablement és molt més gran. El Ministeri de Sanitat ara mateix reconeix que n'hi ha 27.117 morts per la Covid-19. Ara bé, anem al registre civil. El registre civil detecta un augment de la mortalitat habitual de més de 40.000 persones. Què significa això? Que si comparem tots els anys anteriors les morts en el mateix tram de temps, doncs no quadra i ens anem a 40.000, no arriba a 30.000 que reconeix el Ministeri. Aleshores, la diferència total és de 43.034 morts, que difereix enormement dels 27.000 que reconeix el govern, d'acord? I tots els anys anteriors havíem mantingut en 70.000. Ara, anem a fer la deducció. En estos milers de morts, més que han aflorat ara gràcies a les dades dels registres civils, no del que està, per exemple, ara publicat en Conselleria, que després ho comentaré, l'estat espanyol se situaria clarament al capdavant dels estats en l'índex de mort per milió d'habitants. És a dir, per cada milió d'habitants, quants morts n'hi ha hagut. Si reconeguérem les dades oficials dels 27.000 morts com a certes, l'índex seria de 580 morts per milió d'habitants. D'acord, això són segons el baròmetre este mundial, que podeu entrar en Google fàcilment. Si afegim les del registre civil, l'índex passa a ser de 913 morts per milió d'habitants, és a dir, quasi 1.000. I solament tindria un índex superior el microestat de San Marino, que jo crec que no compta perquè té una població de només 33.000 habitants, i ahí sí que hi ha un índex de 1.238 morts per milió d'habitants. Però ja dic que jo crec que no compta perquè és un microestadi, és unes característiques molt específiques. Causes que jo crec que han provocat que estem novament al capdavant de les xifres del món. Una, pense que han fet altres estats i nosaltres no, que és no tancar certes ciutats o autonomies. Jo crec que ha sigut un error. Altres que pensen el contrari, però sí que és el que han fet altres països. Així com estàvem en el discurs este nacionalista, de que tots érem un i tal, però anem a veure, però això és una malaltia infecciosa. Després som un país molt turístic, per tant el moviment entre fronteres és enorme, d'acord? I haver reaccionat massa tard per a les característiques d'este país, m'explique. No és el mateix que reaccione tard, les Illes Frisones, a Holanda, que tenen relativament poc de turisme, que reaccione tard a Espanya. Vull dir, és molt diferent, entre altres coses, pel tema del turisme. La política sanitària, la privatització que s'ha tingut els últims anys, evidentment també, s'ha col·lapsat tot. Jo crec que també la recentralització, recordem que els centres de majors van passar a estar al comandament del govern central. I jo crec que les dades demostren que aquesta centralització no ha demostrat ser gens eficient. Perquè si ens situem al capdavant de tot el món, és evident que no hem estat eficients en la lluita contra el Covid-19. Tot entenem que és una pandèmia, que ningú vol que passi res roïn, evidentment, però jo estic fent una avaluació de les dades. Uh-huh. Per tant, les polítiques que s'han fet han tingut com a resultat ser el país que pitjors resultats pot presentar ara mateix, com acaba de demostrar amb el registre. Mira si és curiós el tema de les dades, que hi havia una altra publicació que parlava dels contagiats per Covid-19 en la Comunitat Valenciana, i és curiós que es produeix una paradoxa, que és que hi ha més curats que contagiats. Això no pot ser, no? Uh-huh. És impossible que hi hagi més curats que contagiats. Per què? Perquè les dades han estat una miqueta ballant entre els PCR o els tests ràpids, a vegades comptaven uns, a vegades els altres, i els sintomàtics. I primer els comptaven, després no els comptaven, aleshores això ha produït una miqueta de desgavell a les dades, i per això s'arriba a produir la paradoxa en certs moments que hi ha més curats que contagiats. Ara passo a comentar les dades de Vila-real. A Vila-real, malauradament, el que ha publicat, i hi ha una nota de conselleria, dient que és a data d'avui. Vull dir que això pot, jo ho vaig mirar ahir per la nit, uh-huh, i pot anar canviant, no? O pot anar actualitzant-se. A Vila-real hi ha hagut, segons aquestes dades, 221 infectats. 216 més els PCR antics, doncs 221 infectats. I malauradament, que és el que més dol, 40 morts. Reconeguts, perquè haurien de veure les dades del registre. Borriana, que va ser focus d'infecció, té 281 més 1 més 8, és a dir, 289 infectats i 37 morts, 3 menys que a Vila-real. Estem parlant de dades oficials sempre, però tinguem en compte que Borriana és focus d'infecció. És veritat que la població és menor. Ara ens anem a la ciutat de València. La ciutat de València té 6 milions d'habitants. Dels quals es reconeix que hi ha infectats 2.130 i, per tant, 242 morts. 242 morts en 6 milions d'habitants és quasi els mateixos infectats que a Vila-real. És a dir, Vila-real realment té unes dades, jo crec que altes. Les podem comparar amb Burjassot. Burjassot té 40.000 habitants, quasi els mateixos que Vila-real, que té 50.000. En canvi, allí només hi ha hagut 9 morts, i n'hi ha hagut 112 infectats en una ciutat que a més està al costat del Cap i Casal de València Ciutat. Per tant, és un focus més alt d'infecció, perquè el moviment, el que he dit fa un moment, turisme, etc., doncs és més alt que en una ciutat o un poble de l'interior. Clar, tot això és relatiu, perquè, per exemple, hi havia una dada molt trista, que és la de Villahermosa del Río, i això es veu que és per als centres de majors, sobretot, perquè, clar, el virus, com tots sabem ja, després dels mesos que ens han estat explicant les autoritats sanitàries, doncs es contagia ja, sobretot per proximitat i coses així. Aleshores, a vegades n'hi ha dades que criden l'atenció, però és per això, perquè malauradament, el fet d'estar tots junts en un edifici, etc., doncs això facilita, malauradament, el contagi, com tots sabem i com molts hem patit. Com dic, jo el que faig és simplement comentar les dades. No puc entrar a valorar molt pel que fa, sobretot, a les mesures sanitàries, perquè no sóc autoritat sanitària, però les dades estan ahí. Vull dir, això, qualsevol, si no es creu el que estem comentant ara, a Ràdio Vila-real, doncs pot entrar, està publicat a coronavirus.sant.gba.es i les dades del registre també les pot consultar i les pot una miqueta comparar, i entrar al web també del Covid-19 a nivell mundial i a treure les seues conclusions. Jo crec que les causes són les que he dit, no tancar ciutats o àrees sanitàries en el seu moment, reaccionar tard, som un país turístic, la política sanitària de privatització, la recentralització, que crec que no ha estat eficient, a les dades es poden remetre, tot això en conjunt doncs, ha tingut com a resultat que malauradament ningú haguem desitjat no es tinguem de les pitjors dades del món. I no és l'informe famós d'Austràlia, este que es veu que era inventat o no sé què, eh? Vull dir, simplement estic agafant les dades del registre.
Santi, per acabar, per a que la gent, per fer una síntesi, vos està dient-nos que de les 580 persones que acrediten que sí que s'han vist afectades per el coronavirus, vostè diu que les dades, segons el registre, passen a 913 fent una valoració de lo que vostè ha tret de registre. És a dir, estem parlant quasi de que se dobla el percentatge de gent, no?
Sí, bàsicament, sí. Bàsicament
i després, dobla. Altra cosa que també volia comentar-li és si ja s'ha donat el pas de almenys publicar-hi les dades que tota la gent reclamava, si vostè pensa que finalment s'acabaran donant les dades que segons aquest últim repàs que hem fet en funció de mirar les dades del registre, si finalment s'acabarà sabent exactament o s'acabarà fent públic les dades que al final seran reals de tot el que ha sigut aquesta pandèmia.
Això és també política, al final. És política de dades. Jo pel que he pogut mirar en alguns països es reconeix els simptomàtics com a infectats directament, i en altres no. Països que sol reconèixer els infectats, normalment els països nòrdics, però he observat que els simptomàtics ja es reconeixen com a infectats. Són països amb una llarga tradició democràtica i, per tant, no solen tindre cap problema en la publicació de dades. Països on no es reconeix, doncs, per exemple, Rússia. No? Rússia, doncs, tots sabem la gran tradició democràtica que té i parlen ironia. Per tant, la meva opció, doncs crec que s'ha de ser curós, crec que la publicació d'aquestes dades arriba tard i crec que era necessària, així ho he reivindicat més una vegada i vas per lliure, això ho saps, no? Com sí, crec sí. Que no estigui en sí. Cap secta. Jo...
Però això li demanava que ara, ja que ve vaticinant moltes coses i que va acertant-les, que finalment se donaren les dades reals. Vostè pensa que acabaran donant-se?
Jo crec que publicar-les no, perquè també és veritat que si no s'ha fet fins ara és molt difícil ara reconèixer i dubte que els hagin comptat, o sigui, dubte que s'hagin comptabilitzat els simptomàtics. Per tant, clar, no reconeixeran o no es publicarà una cosa que no s'ha tingut la política des del principi de fer el recompte fins on jo sé. Però al final s'haurà de reconèixer el desastre que això malauradament ha representat. Sobretot que darrere d'això n'hi ha persones. Ja he dit que fins i tot jo tinc família que ha estat afectada per això. Per tant, darrere d'això n'hi ha patiment. I sí que pense que doncs, l'estat espanyol ha de replantejar-se doncs, la claretat, l'objectivitat de les dades i la publicació de les coses. Però aquest mitjà de comunicació sempre ha publicat tot, això sí que ho certifica, sempre ha comentat tot. O sigui que...
Santi Cortells, estarem pendents. Vostè diu que ho dubta, veurem si ho publiquen finalment o no, o ens enterem d'ací molt de temps com ha passat a tres voltes en altres desastres, no?, que n'hi ha hagut a tot arreu del món. Moltes gràcies per haver entrat, per haver-nos aclarit tot això i molt bon dia, Santi Corte, regidor de Compromís de Vila-real.
Moltes gràcies.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11. Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-270350 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Seguim les dades que ens estan donant de lo que ha sigut esta pandèmia del coronavirus, les dades oficials que s'han fet oficials. Els passe a dir-los a tots vostès que per la cercania de com ens toca, ací a Villarreal estem molt propet de la Plana. En la Plana n'hi ha hagut, des de que es comença la pandèmia, 689 contagiats. En els últims 14 dies han sigut 16 positius i han faltat 94 persones. Per lo que ha sigut a Castelló, a la residència, el que sempre hem dit, la residència de Castelló, en el que va de pandèmia, 593 infectats, 23 en les últimes 14 dies, nous infectats i morts 75. I si ens anem un poc més lluny, tenim el de Vinaròs, que s'han infectat en l'acumulat 145, en aquests últims 14 dies 4 i persones que han faltat 30. Aquestes dades són també tretes de la Generalitat, de la Conselleria de Sanitat. I ara anem a parlar en Míriam Caravaca, regidora de proximitat de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, Míriam.
Hola, molt bon dia, Susana.
Bueno, és un dia un poc així de repassar dades. Vostè ja sap que s'han tret les dades de la Generalitat i bueno, estem fent un recompte d'aquesta pandèmia que tant de mal ens sap a tot el món. Però com també tenim preguntes per a vostè que ens fan arribar, per això la tenim ahí al telèfon perquè ens les conteste. Mire, en el Facebook de l'Ajuntament s'ha publicat des que este dilluns hem de seguir sense canviar el cotxe, no?, de costat.
Sí, hem de mantenir el cotxe en el mateix lloc, ja que pues, el Departament de Seguretat Ciutadana així ho ha... Ho ha dit, ens avisaran evidentment, de que quan torni tot a la nova normalitat ens avisaran en temps. Però de moment no n'hi ha que canviar el cotxe de lloc.
I també s'ha publicat que a partir de l'autobús gratuït Groguet entrarà dins del recinte de l'Hospital de la Plana.
Sí, fins ara no entrava, estava molt propet, perquè no ha deixat de fer-ho, però la línia 1 sí que ho feia. Després, al incorporar la línia 2, també. El que passa és que deixava la gent un poc apartada i ara sí que entrar de nou.
Això era per prevenir, no?, de la pandèmia, sí, és a dir, no, sí, no, ara en aquesta desescalada s'aproxima cada volta més, no?
Sí. Uh-huh. Tornem a la nova normalitat poquet a poquet, poquet a poquet.
Després també sabem que este dissabte torna el mercat ambulant de roba. Dimecres pròxim també hi ha un bra i si també estarà en la mateixa ubicació.
Sí, en principi torna aquest dissabte, que és el primer dia que n'hi haurà mercat ambulant de la roba que diguem. Com ja sabem vostès, en la ciutat esportiva municipal, allà en l'Avinguda Alemanya. I dimecres també està previst que monten les seves parades. Una manera també d'ajudar a estimular l'economia i els comerciants i que tot pues, comenci a tindre una miqueta més de vida, no?, que tinguem en la ciutat. I ara que ja sabem que anem a passar a la fase 2, pues encara en més ganes.
Això vol dir que la pandèmia està més controlada, s'està reduint i, per tant, hem d'estar satisfets. I com que se reactiva el que estiguem sants, el que no tinguem o que tenim precaució per no contraure la malaltia, el que també se té que reactivar és l'economia. I aquest canvi d'ubicació, que és la nova ubicació del mercat ambulant, serà definitiu? Se pues buscarà
moment,
una altra ubicació?
De moment, mentre que tinguem la tema de la Covid, evidentment sí, perquè tenim que complir unes normes de seguretat, un distanciament social, on allí se pot complir. Sinó, d'altra banda, n'hi ha altres llocs del poble pues, que no, o no cabrien totes les parades o no complissin les mesures. Entonces, demanem a la ciutadania pues, una miqueta de comprensió. Ja sabem que està lluny, l'autobús sí que també farà la ruta del mercat, tant de la fruita i la verdura del dissabte com el mercat de la roba, que i se servei està cobert i també recordar que l'autobús és gratuït, que ningú, ja sabem vostès que continuem en l'autobús,
bueno,
gratuït.
Està lluny i està a prop, perquè si parlem està ubicada a un extrem de la ciutat on viu també un fum de gent, és dir,
sí.
Realment la fruita de la verdura, o sigui, on està ubicada, que sí que és veritat que allà hi ha menys població, però si se n'anem a la ciutat esportiva municipal, allí viu una gran quantitat de gent de la població de Vila-real. I per als que vinguin de fora, me refereixo dels pobles d'alrededor, és molt més fàcil d'accedir i tindre aparcament, no?
Sí, la veritat és que sí, per el tema de l'aparcament i de l'accessibilitat és més fàcil pues, que el centre.
Igual després és de que plantejar el no tornar a manejar-lo, això dic jo,
Pues, la veritat és que són qüestions que encara no... Anem poquet a poquet, anem passet a passet i ja li dic que la Covid serà la que ens marca, per desgràcia,
la direcció.
La que ens va marcant la direcció. La situació. Sí.
L'escolarització, algo que ens preocupa molt en este moment. Arriben dubtes a l'Ajuntament. Podria tornar a recordar les dades?
Sí, del 8 de juny al 16 de juny és quan s'obri el plaç per l'escolarització. Es fa mitjançant el certificat digital, se presenta tot via telemàticament, encara que n'hi ha col·legis que sí que presencialment, per cita prèvia, agafen la documentació.
Obtindre el certificat digital, estaran encara molta gent...
Pues la veritat és que sí, en el tema del certificat digital han passat de fer, antes de la pandèmia, de fer 5 certificats digitals a la setmana a fer-ne 30 al dia, que és el que estem fent ara.
Com? De 5 a la setmana a 30 al dia?
Sí, s'ha incrementat, clar. Sabem vostès que és l'únic tràmit que hem fet presencialment a l'Ajuntament i ha sigut pues, per el tema de les ajudes dels CERTES o de les ajudes als autònoms, o en aquest cas el tema de les escolaritzacions dels xiquets, i que no només val per aquests tres temes, sinó val per presentar qualsevol instància a l'Ajuntament o a qualsevol altra administració.
De tots els modos, també tindrem després una ciutat més digitalitzada, no?
Sí, és al final això encara que sona una miqueta mal, pues això el que ens ha fet ha sigut avançar en el tema de la digitalització. I això és una manera també d'estalviar la gent temps de la seva vida, perquè qualsevol avui en dia en el certificat digital, jo per exemple vaig presentar la declaració de la renta en ma casa el dissabte de vespre tranquil·lament des del sofà.
Per exemple?
Sí, no tens ja que fer cues, estar en una administració... Això és agilitzar molt i te fa que pugues pues, gaudir més del temps lliure en els nostres familiars i en els nostres amics, que ara tanta falta ens fan, no?
Temps lliure que pots aprofitar, per exemple, com per anar al mercat a pegar una volteta dissabte i distrau-te en allò que sí que de veres... pues bueno, és oci, no? Al final, el que tindrem que separar un poc i es començar és a viure és el tema oci per a poder disfrutar-lo i el que tenim, no tenim més remei que anar fent, com per exemple el tema administratius, pues podem digitalitzar-nos més. Miriam Caravaca, sé que vostè avui està molt ocupat perquè hem tingut que anar penjant telèfonos i enviant missatges. La dice que seguisca en les seues afers del dia.
Moltes gràcies, Susana.
Molt bon dia. I fins un altre dia.
Adeu, adeu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Parlem ara en clau nacional amb la diputada al Congrés dels Diputats pel Partit Socialista, Susana Ros, bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies, com sempre.
Bé, jo crec que avui també és un dia important per al govern central, no? Perquè avui s'aprova tot el que comporta, no? La renta mínima.
Efectivament, avui, bueno, pues en aquests moments ja estarà el Consell de Ministres i Ministros en plena funcionalitat i estem esperant a que compareguen en roda de premsa i puguen adelantar la lletra xicoteta, no? I tot el que serà l'ingrés mínim vital, no? Jo vull dir que això avui és un dia important per al nostre país, no? I sobretot per a mi com a socialista, com a diputada i com a ciutadana, no? Perquè una vegada més demostrem de que el que diem ho fem, no? I això era un compromís que el Partit Socialista portava en el seu programa electoral, no? Que, a més, quan vam estar governant, després de la moció de censura, vam crear un alto comissariado per a combatre l'exclusió econòmica, educativa, sanitària i social emocional a través d'aquest comissariado. I un compromís nostre era continuar, era impulsar un ingrés mínim vital que costaria de dos pilars fonamentals, no? Un, que el primer, que era la millora de les prestacions per fill o filla càrrec en els hogars que tingueren el tema de la pobresa molt accentuada, i també el segon era el desenvolupament d'un mecanisme de garantia d'ingressos, no? Per a hogars sense cap ingrés, no? O en uns ingressos molt baixos, no? Que és l'ingrés mínim vital. no olvidem que en la nostra, que en el nostre país, i és molt lamentable dir això, i el president del govern, Pedro Sánchez, ha sigut, i és una obsessió que té de combatre la pobresa infantil, és que en el nostre país, en Espanya, som el segon país a nivell europeu que té més pobresa infantil. 2 milions de xiquets i xiquetes en Espanya estan en l'umbral de la pobresa, no? I este ingrés mínim vital que es va crear ara i que s'estarà aprovant en el Consell de Ministres i Ministres és un antes i un després per a una Espanya que no deixarà a ningú enrere, no? Que aquelles persones que en el nostre país ja ho estaven passant mal, però que ho han acceptat la crisi del Covid-19, pues veuran que per lo menos un ingrés mínim vital complirà les expectatives de lo que és per lo menos pa lo mínim com a persona en este país, que és el poder menjar i el poder pues, pagar la llum, però sobretot el poder menjar. És a dir, és un ingrés mínim vital que mai s'havia tingut en aquest país.
Sí, diputada, de quines quanties finalment estaríem parlant?
Bueno, pues això és el que s'anunciarà avui en el Consell de Ministres i Ministres. N'hi ha que dir de que s'ha coordinat en les comunitats autònomes també, perquè, per exemple, nosaltres tenim la sort, des de que està el govern del Botànic, de que ja existís, no?, una renta bàsica en la nostra comunitat, en la Comunitat Valenciana, sí, des de que està governant el Pacte del Botànic, no? Entonces, s'ha fet una coordinació en aquelles comunitats autònomes on ja existia perquè aquest ingrés mínim vital estigui... com te diria, sigui homogène en tota Espanya, que no sigui per comunitats autònomes, sinó que sigui a nivell general, no?
És sí, a dir... diputada, ara que ha dit aquest tema, no?, que en altres comunitats autònomes també hi han pagues, la paga de la renda mínima pot ser compatible en la que ja n'hi ha en les altres comunitats autònomes o no?
A veure, això s'especificarà avui, no? S'especificarà avui, però sobretot tenim clar una qüestió, pot ser compatible sempre i quan tinguin uns paràmetres per a tota Espanya igual.
Clar.
Saps? És a dir, en les condicions, no?, que tu acredites aquest ingrés mínim vital, no?, lo lògic i lo sensato i lo prudent és que sigui coherent en tot l'estat espanyol. No? Que si tu tens una renta així, no és que vagis a sumar la totalitat de la renta,
clar,
no? Sinó que suposa que sigui homogènia, perquè estem creant un ingrés mínim vital que és per les persones més vulnerables que tenen aquest país. No estem parlant d'un ingrés que va a suposar que les famílies puguen estalviar ni de res, no, no. Estem parlant d'una vulnerabilitat excepcional i que aquest ingrés mínim vital se crea per no deixar a ningú enrere, perquè les condicions mínimes d'una família puguen subsistir i no tinguin les necessitats i les penúries que estan passant accentuades per aquesta pandèmia.
I bé, avui també se confirmarà quan es començaran, no, a pagar aquestes possibles, esta renta mínima també.
Sí, bueno, això ja és un anunci, avui se confirmarà, però sí que és veritat que el govern, el mateix president, tant el ministre Escrivá com el ministre Iglesias, no, el vicepresident Iglesias, ja han anunciat que el cobro i el descompensament d'aquest ingrés mínim vital serà imminent, que serà superràpid, no? I a mi també m'agradaria afegir que justament també en aquest ingrés mínim vital se van a poder afegir les víctimes de violència de gènere. Saps? És a dir, les víctimes, les dones que estan patint la violència de gènere també podran optar a aquest ingrés mínim vital. Això és molt important.
Perfecte, diputada, pues gràcies per haver-nos contat tot el que està passant al govern central i parlar un poquet d'esta renda mínima que es començarà a formar part de les nostres vides a partir d'avui, i gràcies per tot.
Molt bé, jo considero que avui, a més, és un fet històric que en la nostra societat ens fa ser una societat millor. amb una necessitat d'una major protecció social que necessitem i que ha ficat en damunt de la política la pandèmia. I Espanya no deixa, i aquest govern progressista de Pedro Sánchez no deixa a ningú enrere.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades, i esta vegada també ho aconseguirem.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ens n'anem ara fins a les Alqueries per parlar amb el portaveu de Ciutadans, Francisco Vicent, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Francisco, ahir va haver plenari ordinari a les Alqueries. Conta-mos quines van ser les propostes que van haver damunt la taula, si Ciutadans va presentar alguna i qual va ser la més polèmica de totes.
Des del punt de vista del que m'has preguntat, de si Ciutadans va presentar alguna proposta, te tinc que dir que en el passat plenari, en el mes passat, Ciutadans sí que va presentar una sèrie de propostes per a impulsar el que és l'economia local, per a apoyar els negocis i els autònoms locals amb una important rebaixa de la fiscalitat, sobretot les taxes urbanes, ampliar el que és l'extensió de les terrasses dels bars i eliminar aquesta tassa. I aquesta moció va ser rechazada perquè van votar en contra l'equip de govern, el Partit Socialista i Compromís. Sin embargo, ja vaig dir en aquell plenari i vaig repetir ahir que les mesures eren bones i que estàvem segurs que per qüestions de publicitat, que ho fa molt bé això l'equip de govern, pues anaven a treure com a decret d'alcaldies, com si foren idees d'ells que en realitat aporta Ciutadans i que per qüestions ideològiques i per qüestions purament polítiques no van aprovar en el seu dia. Uh-huh. Per qüestions importants, pues van passar pràcticament tot el plenari debatint tres mocions que va presentar Compromís. El passat plenari també van presentar tres mocions més sobre una sèrie de qüestions que nosaltres entenem que no deuen de resoldre's en un municipi com Alqueries, ni en ningú tipus de municipi. Són qüestions que se tenen que debatir en el Congrés dels Diputats, en la Comunitat Econòmica Europea o en el Senat. No, són qüestions relatives a permetir que el govern permetís que els ajuntaments disposar del superàvit que puguen tindre, reforçar els serveis sanitaris, pujar a nivell general tots els impostos de l'Estat, reclamar millor finançació per a la Comunitat Valenciana. Són una sèrie de qüestions que no són competència nostra, que té que demanar l'autonomia per a que així no es faci i no perdre el temps en aquest Ajuntament debatint mocions i mocions i mocions que traten de temes generals i que no traten d'assumptes concrets que afecten al poble, que és el que li interessa als ciutadans, jo crec que és el que li interessa a la gent que viu en Alqueries. Que se gestione qüestions del poble i que se debatisquen en els plenaris qüestions purament d'Alqueries.
L'equip de Ciutadans les va respaldar, encara que foren, com vostè diu, de temes generals, que no és necessari debatir en les Alqueries?
Pues no, nosaltres ja en la passada legislatura vam prendre l'opció d'abstindre-nos en totes aquelles qüestions que no afectaren a les Alqueries, que s'han debatit moltíssimes vegades, com per exemple el que t'estic dient antes de la infravaloració que li se dona a la financiació de la comunitat, ai, de la comunitat valenciana. I en aquesta ocasió, i també en la passada, pues, han votat en contra de totes aquestes qüestions perquè entenem que no deuen de debatir-se així. També te tinc que dir, perquè és una qüestió important, que van votar en contra per primera vegada en aquesta legislatura i en la legislatura anterior al pla financer econòmic de l'Ajuntament d'Alqueries. I han votat en contra perquè ja se va detectar a mitjan de l'any passat que l'Ajuntament estava incomplint la regla de gasto. Per part del Partit Popular i en el recolzament de Ciudadanos se va dir que no s'estava complint la regla de gasto i estaven despilfarrant els diners de l'Ajuntament sense dur a terme el compliment d'aquesta regla de gasto. Com a conseqüència, això ens obliga a fer un pla econòmic financer per a un pla de 2 anys i que, entre altres coses, va a suposar limitar la possibilitat per sempre de reduir els impostos municipals. I a aquest respecte, hem de tindre molt en compte, jo vam dir ahir en el plenari, que els ajuntaments hauran de ser molt sensibles en el tema de la fiscalitat al ciutadà, perquè a nivell general, per atendre pues, les grans dificultats econòmiques que va tindre aquest país, pues, va a incrementar-se el gravamen fiscal per a tots els ciutadans. I els diners deuen d'estar en el bolsillo del contribuent, no a disposició de l'administració pública perquè es gaste en el que necessita.
Regidor, ahir van eixir ja les dades per població dels infectats pel Covid-19. A les Alqueries han eixit un total de 10 contagiats des del principi de la pandèmia. Hi han hagut 0 infectats en aquests últims 15 dies i hi ha hagut un mort. ¿Vostè se creu aquestes dades? ¿Són correctes?
Jo m'alegro de que m'estigues informant. Jo també vaig enterar per la premsa. Jo lamente que la informació que ens passa a l'equip de govern, tant en aquest tema com en els altres, a l'oposició, és nula. Ni siquiera han tingut el detall en una comissió informativa de donar-nos aquestes dades. Respecte a si crec, sí, en el número d'afectats, això és el que s'està dient per el poble, i en el número de difunts que nosaltres sapiam, pues, crec que són 3 persones les que han faltat en este període que podrien estar afectades per el Covid, però oficialment pareix que només n'hi ha una persona. Nosaltres fiquem en dubte totes les dades que dona tant l'Ajuntament com el govern a nivell general, perquè nosaltres tampoc creiem que les dades de difunts que estan donant a nivell general, 28.000 i pico, pues, siguen reals. Nosaltres creiem que estan per damunt dels 40.000 si compten bé totes les defuncions que han hagut en aquest període i que poden estar derivades del Covid.
Perfecte, regidor de Ciutadans a les Alqueries, Francisco Vicent. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Tornem una altra volta a les Alqueries per parlar amb la portaveu i regidora de Compromís, Betlem Albero. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Belén, contamos un poquet què va passar ahir al ple ordinari, perquè tinc entès que Compromís va presentar 2 mocions, veritat, o 3?
Va presentar 3 mocions, Compromís.
Contamos un poquet tot com va anar.
Bé, pues, bueno, des de Compromís pensem que en la situació que estem patint de la pandèmia del Covid, pues, per tal de poder ajudar a la ciutadania, a la que pitjor ho està passant, pues pensem que n'hi ha lleis que haurien de canviar, i sobretot en pobles xicotets com el nostre, que a l'hora de poder utilitzar els pressupostos pues estem bastant tancats d'això, de peu i mans estem un poc mugats. Aleshores, vam presentar 3 mocions, una sí que era per a demanar-li a Europa fer un pla europeu de subvencions, d'ajudes, tot i que sabem que sí que hi ha hagut un anunci d'això de 750.000 milions d'euros per ajudar, però bueno, que quedarà constància que nosaltres demanem que sí que existís que necessita ajuda i bé que no siguin totes bons, no? Que tinguem que tornar. I després també sí que vam demanar pues, específicament per al Covid, pues, això, que puguem utilitzar diners dels nostres pressupostos que estan un poc lligats a la regla de la despesa, que no podem tocar i que ara puguem utilitzar-los exclusivament per això, no? Per a aquestes ajudes, aquestes subvencions o aquestes despeses que tenim per a aquesta pandèmia, siguin mascaretes, siguin pantalles, siguin gels, siga el que siga. I per últim sí que vam creure oportú pues, presentar una moció per tal de, diguem, de protegir els nostres serveis públics que han sigut qui més ha patit, en aquest cas la sanitat, i que pensem que han d'haver uns pressupostos abocats a ells per a que tinguem diners en aquests casos, que no ens quedem sense material ni sense personal per atendre totes aquestes circumstàncies.
Aquestes propostes van comptar amb el respald dels altres grups polítics?
No. En aquest cas només va ser recolzat per el grup socialista. Uh-huh. En el cas de Ciutadans i del PP no van recolzar les mocions. Pensem que és un proteccionisme i que això va implicar una nacionalització de alguns serveis i nosaltres pensem que és totalment el contrari. Mm. El que hem de fer és augmentar la despesa en serveis públics perquè al final els diners estan per això, per ajudar a la gent quan li fa falta.
Sí, hem estat parlant abans amb el portaveu de Ciutadans, Francisco Vicent, i mos ha dit expressament que les mocions de Compromís li pareix que no són mocions que se tinguen que debatre en les alqueries, perquè són d'altre nivell que es tindrien que debatre a nivell autonòmic, a nivell nacional, i no d'una funció de les alqueries, i per això van dir que no. Què opinat d'aquestes declaracions?
Bé, a mi me pareixen unes declaracions i unes actituds molt perverses, perquè dir que el que passa a les alqueries no afecta a Europa, quan nosaltres som Europa, o el que afecta a Europa no ens afecta a les alqueries, vull dir, això no és aixina. Nosaltres pensem que cal demanar on faça falta els diners o les inversions, o maneres d'actuar a qui siga, siga a la Diputació, siga al Consell, siga al Senat, al Congrés, on faça falta. Uh-huh. Dir que així només ens afecta el que passa a les alqueries me pareix una actitud molt perversa. Uh-huh. Tot el que passa així afecta a tot això, a la comunitat, al país, a Europa. Per tant, estar així tancats en una bombolla només pensant en el poble de les alqueries crec que no és el correcte.
Regidora, ahir també van eixir les dades dels afectats del Covid-19, no? Que ha donat les dades el Ministeri i la Generalitat Valenciana, i hem vist les dades a les alqueries, no? Que han sigut un total de contagiats de 10 persones, en els últims dies no ha hagut ningú, i ha hagut finalment un mort, no? En totes les dades. Se creuen vostès aquestes dades redones que marquen des de Sanitat?
Bé, jo no he de compromís, no dubtem de les dades oficials, vull dir, no tenim per què dubtar. Sí que és de veres que les alqueries en aquest sentit hem estat bastant tranquils. Pot ser que siga una dada per a la població, no? Però vaja, pensem que el poble de les alqueries ha mantès totes les mesures de seguretat, n'hi ha un bon comportament en general, tot i que sempre hi ha casos aïllats com en totes les poblacions, però vaja, no ens podem queixar de l'actitud de la gent de les alqueries, que estan complint bastant bé, sí.
Val. Perfecte, regidora, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contar-nos tot el que ha passat al plenari de les alqueries.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11. És el torn de parlar amb el regidor del Partit Popular a les Alqueries, Antonio Gil, bon dia.
Molt bon dia.
Antonio, contamos un poquet, què és el que va passar ahir al plenari?
Bueno, pues ahir va passar pues, una mostra més de lo que venen sent els últims plenaris, una mena de despropòsits per part de companyies, de permisibilitat per part del Partit Socialista que li aprova totes les mocions que vol. Un poc una situació un tant desesperant perquè vist lo vist que estar per fer política aquesta situació d'alarma és algo trist. Uh-huh. És algo trist.
Sí, hem estat parlant abans amb la regidora de Compromís, no? I mos ha contat tot això d'aquestes mocions, no?, que han proposat, i també hem parlat amb el regidor de Ciutadans, no? El regidor de Ciutadans ens ha dit que li pareix que les mocions que presenta Compromís no tenen per què debatir-se en les alqueries, no? Perquè és algo que és més autonòmic o a nivell nacional. I clar, la regidora de Compromís ha dit que no, que tot el que passa a les alqueries també és important. Vostè què opina d'això?
Jo opino que, bueno, a part de ser unes mocions que poden tindre rellevància i des de l'Ajuntament de les Alqueries se pot aportar una nostra grana de nena, són unes mocions que, si realment se fes en un sentit pel poble de les Alqueries, uh-huh, pues valdria la pena votar-les. Però això són mocions cupo que es passen des de València i que merament, tant les com les que va presentar en el plenari passat com les que ha presentat en aquest últim plenari, només fan que demanar diners a diverses administracions i per tres vegades demanar que se carregui eliminar la tasa del límit de gasto, uh-huh, del límit de despesa. I això és algo que no se pot permetir. Això és la mare de la ruïna. El gastar més de lo que ho pot, qualsevol tipus d'administració, qualsevol casa és inadmissible. No podem gastar més de lo que ho ingresa. Està sentenciat a la ruïna. Uh-huh. Entonces, totes aquestes mocions venen per demanar diners a diversos àmbits, carregar-se la regla del gasto, mare de la ruïna i base fundamental del comunisme, i assumir responsabilitats no cal. No han portat mai una moció per crear llocs de treball, no han creat una moció ni han portat una moció per crear indústria, per facilitar la gent a l'accés al treball, no. Són tot peticions a Europa, brindis al sol, al govern central. La legislatura passada, que la Diputació de Castelló estava governant el PP, eren tot mocions dirigides a la Diputació per demanar més diners. Ara, com estan en el govern de la Diputació, ja no l'anomenen per res. És a dir, uh-huh, és, a part d'un despropòsit per voler-se carregar la regla del gasto, és un oportunisme clar i una sèrie de bateria de mocions tipo i cupo que es passen des de València i que realment no tenen ningú calat profund en la societat de les Alqueries. Uh-huh. Això ho fan per fer política, per aprofitar-se de la conjuntura de la situació d'alarma i aprofitar-ho a Xina per fer política. Ja, ahir, en l'última instància, li vaig respondre a la senyora regidora de Compromís, que perquè ens va acusar de que per què no presentava el Partit Popular mocions igual que feien ells, i li vaig deixar molt clar des del primer moment que salta l'estat d'alarma, me poso en contacte amb l'alcaldessa de les Cries, uh-huh, i li transmetix la voluntat de treballar, vam aportar idees i la disposició completa de tot l'equip del Partit Popular de les Cries per treballar pel que fes falta, que no anàvem a aprofitar aquesta conjuntura per fer política, que no anàvem vaig fer peticions de les banderes, de que anaven a mitja d'asta, i no vaig fer ni tan sols per moció, ho vaig fer com una reclamació, com un prec, uh-huh, perquè pensé que esto no és això no era motiu com a fer política de una crisi, d'una pandèmia i d'una quantitat de difunts en este país que no mereixia fer política d'això. Això, si no se treballa tots units, era molt difícil de tirar avant. El que passa és que, bueno, ells ho diuen i després fan el contrari.
Sí, regidor, parlant un poquet de la situació de la crisi sanitària, sobretot a les alqueries, hem conegut avui que el Ministeri de Sanitat i també la Generalitat Valenciana, no?, ha tret les dades oficials de tots els contagiats a les poblacions, i tenim que a les alqueries, des del principi de la crisi sanitària, hem tingut 10 contagiats, en els últims 15 dies no hem tingut ningú i finalment un mort des de la crisi de la pandèmia. Vostès creu aquestes dades?
Sí, perquè bé, a Sinó de Cries tots poc més o menys ens coneixem. Uh-huh. Sabem inclús que podíem posar-li nom i cognoms a aquestes persones que han estat malaltes, han conegut la seva situació, han conegut i ens han preocupat per la seva evolució. Y sí, es una cifra que está rondando y se da, a lo mejor pone uno o dos meses, pero bueno, eso ya es un, uh-huh, es un poco difícil de controlar, pero sí, sí que tengo conocimientos tanto de, del difunt como de las personas contagiadas y que me encara que algún que patís secuelas y desde así pues bien, bien todo el suport, el apoyo y que la pronta recuperación de esta enfermedad.
Perfecte, regidor. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
A vosaltres, per donar-nos veu en aquest espai. Gràcies.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I també ahir en la població de Nules va tindre lloc el ple de que fan de forma periòdica i van portar coses per a poder debatir-les al ple. Per això tenim el seu alcalde, Héctor Portolés. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Héctor, Héctor Ramos.
Sí.
Sempre te canvie l'apellido. Héctor, vostè ahir va tindre el plenari de la seva localitat en totes les forces que estan representades en l'Ajuntament. Què van portar al ple?
Pues mira, van portar moltes coses, com per exemple l'aprovació dos modificacions de crèdit necessàries, entenem que una era per a comprar el vehicle a la brigada i una altra per a comprar mascaretes per a la població. I després, pues, unes mocions de tierra de Oseramé i una aprovació per a, i una, d'un pla de recuperació per al sector taurí. El canvi d'una ordenança reguladora d'ocupació de via pública, bueno, per afavorir un poc als bars, uh-huh, i bueno, simplement això.
I què va aixer endavant? Què se va aprovar? Que van hi obrir unanimitat en les coses?
A veure, no. Lamentablement ens hem quedat sense cotxe per a la brigada. Només tenim un cotxe per a la brigada i, casualitats de la vida, aquest cotxe se va trencar ahir. Pensem que per al bon funcionament de la brigada d'este poble fan falta dos cotxes, però bé, ens conformem en un i anem tirant. Però és que ara no en tenim cap. El problema vindrà si n'hi ha un rebentó a qualsevol lloc del poble, que este terme és molt gran, té moltes urbanitzacions i tot, a veure com va la brigada a arreglar aquest rebentó. No? Jo crec que no són conscients de lo que han aprovat. Apel·laven a que si aquests diners eren per als autònoms, per ajudar als autònoms, però és que als autònoms els podem ajudar amb una altra partida. El que més urgia era l'adquisició d'un vehicle per a la brigada. I van votar en contra. És algo increïble i difícil d'entendre. Difícil d'entendre. De fet, la gent este matí, clar, a mi m'han parat, me pregunten, i jo dic, bueno, el ple està allí, per veure. Cada un que tregui les seues conclusions.
Això no ho trauen avant. Trauen avant la compra de les mascaretes, el pagament de mascaretes, allò que recorda que va tindre el Partit Popular, vostè li dia que si tenia mascaretes i les tenia l'Ajuntament, finalment ja s'han repartit aquestes mascaretes?
Bé, bueno, això va ser un dels episodis més lamentables que hem tingut que viure. La senyora del PP va insinuar, va dir que teníem les mascaretes així amagades i que no les repartien, quan ella sabia que no en teníem suficients per a tota la població. És més, la meva companya, la regidora de Salut, ahir va dir el número de mascaretes i van prioritzar les mascaretes primer per a tot el personal, després per a comerços i tot, però és que no en teníem més de 2.000 i aquesta població és de 5.300. Què fem? Repartim a uns sí, a uns no, als més vells, als més joves? els més guapos, els més lletjos, a veure com ho explica això. És que...
Finalment sí que se presenta una modificació de crèdit per a pagar aquestes mascaretes. Ja l'han repartida. Les han repartides en tres punts del municipi, no? En tres edificis del municipi.
Sí, les han repartit en quatre punts del municipi. Hem diferenciat tres llocs en el nucli urbà i un en la carretera d'Alcora, que estan la majoria de les urbanitzacions i disseminats.
Uh-huh. I si s'ha aprovat, ja estan repartides les mascaretes. Uh-huh. Hi ha hagut més consens després per aprovar, per exemple, el Partit Popular portava lo de les reses braves, no? Que també portava a ple.
Sí, sí. A veure, el consens sí s'ha tingut en la declaració del Tírria i arrossegament com a bé d'interès cultural, això uh-huh. Estem tots d'acord. L'aprovació en el sector taurí també, la modificació de l'ordenança també, per a comprar mascaretes també, però lo del vehicle de la brigada no. I jo a dia d'avui en cap més... És que no trobo una explicació lògica. L'únic que diuen ells, que és l'únic argument, és que aquests diners estan destinats a la subvenció que faria l'Ajuntament per als autònoms. I sí, als autònoms els anem a ajudar, però és que hi ha més partides. Uh-huh. És més, per ajudar els autònoms s'han de crear unes bases. Eixes bases s'han d'aprovar, uh-huh. S'han de dotar. Quan estiguin les bases, dotarem la partida, que podem agarrar d'altres partides. Uh-huh. És que vostè... no entenem perquè van votar en contra. No ho entenem. Uh-huh.
Vostè el que d'alguna manera vol fer-los comprendre és que hi ha aquesta partida que estava destinada per a les festes eren les de Sant Vicent, no?
Sí,
que com
sí.
Ja se disposava d'esta liquidez i se pot comprar el cotxe que s'emplearà per això i després que se crearan unes bases per a les ajudes autònomos, no?
Clar, sí, a veure, és que pareix que el cotxe de la brigada ho diuen com si fos un capritxo d'aquest ajuntament. El cotxe de la brigada és molt necessari. La brigada no ha parat de treballar i la brigada espera tota la població, no només per als autònoms. Se beneficien tots. I és que Matos també volen ajudar als autònoms. Més que als autònoms, a la gent que s'ha quedat sense feina, a la gent que va a serveis socials que ens ha col·lapsat una miqueta, volem ajudar a tots, però ara mateix la prioritat era tindre un cotxe per a la brigada, perquè torna a repetir, ara no entenc, mire, per dir-li un exemple, han vingut unes persones a veure els dipòsits d'aigua, val? Doncs mos hem trobat una tessitura de que no els podem portar, perquè no tenim un vehicle per a poder portar-los on estan el dipòsit de l'aigua del Molló, que està de difícil accés.
I vostès això ja li ho han fet arribar, és dir, per exemple, el que s'han trobat este matí, no ha pensat en la possibilitat de tindre una altra reunió amb ells i comentar aquest tema? És un tema greu.
A veure, això se va parlar en la comissió informativa que vam celebrar la setmana anterior. Uh-huh. Nos van dir que no votaven a favor perquè no tenien tota la informació. Bé, ho vam acceptar, val? Que no tenien tota la informació, quan no és així, però val, perquè n'hi ha que diferenciar entre el procediment de modificació de crèdit i l'expedient de contratació. Són dues coses diferents. Per a començar l'expedient de contratació, que ahí ha d'estar tota la informació, necessitem dotar aquesta partida. El primer pas és fer una modificació de crèdit. Una modificació de crèdit és simplement algo estimatiu. És algo estimatiu. Que per a fer l'expedient de contratació i poder adquirir el cotxe necessitem d'esta modificació de crèdit. Yeah. Mm-hmm. Ens va quedar molt clar. De fet, se van abstindre. Van haver quatre vots que se van abstindre. Tres van votar en contra, però quatre se van abstindre pensant que o votarien a favor o s'abstindrien en el ple. La sorpresa va ser majúscula quan van començar tots a dir que no. Clar, jo suposo que com se ho parlen tot, doncs estava sent una de les coses més que se parlen. És que a veure, el vehicle és una prioritat i les ajudes dels autònoms porten un procediment que per molt que haguem fet la modificació de crèdit ahir per a les ajudes a autònoms, no us haguem pogut repartir aquests diners encara, perquè encara falta elaborar unes bases, i no és fàcil unes bases, no és fàcil d'elaborar unes bases, encara falta, i el que més urgís és el cotxe. Ara no el tenim, per desgràcia, i tardarem a tindre'l.
Héctor, alcalde de Borriol, sempre ens encallem al mateix lloc, al lloc de no haver obtès...
És molt frustrant, no, és molt frustrant. I de fet, la pena és que qui perd és el poble. Uh-huh. Està perdent el poble, i és que és més. I els ho he dit ja, ahir no va ser la primera vegada que us ho vaig dir. L'oposició són 7 personetes. Nosaltres som 6 personetes que estem treballant tot el que podem. Ells tenen en la mà governar este poble? Doncs pues que passen, ja tarden. A veure, nosaltres fem tot el que podem. Pensem que estem fent una gestió molt bona, però és que no ens deixen treballar de cap manera. Ens bloquegen sistemàticament. No tenen cap argument per alçar aquest bloqueig sistemàtic. No ho entenem, que ens deixen treballar. És que...
Per cert, vaig a canviar-li una miqueta el xip. Vaig a donar-li bueno, a que la gent escolte les dades que han eixit de Borriol. Molt bones dades front al que s'ha publicat del Covid a Borriol. En tota aquesta pandèmia només n'hi ha hagut 4 infectats d'acumulats. En les últimes 14 dies, 0, i només, desgraciadament, ha faltat una persona. És així, no?
Sí. A veure, sempre que falta una persona no pot ser bones notícies.
Bueno, però vostè sap que n'hi ha localitats molt golpejades, eh?
Sí, per això que... Bé, comparant-te amb altres municipis i això, pues, pareix que siguin bones. Sí que és veritat que sí, a lo millor haguem fet més test a la població, pot ser que hagués sigut algun infectat més, però bé, estem satisfets pels resultats obtinguts.
Pues en aquesta bona notícia ens quedem. Héctor Ramos, molt bon dia i moltes gràcies per haver entrat així en directe.
A vostè, com sempre, Susana, per donar-nos veu. Gràcies.
Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
I també ara tenim a Txelo Vilarrocha al telèfon per a que ens conte què va ser com va estar el ple d'ahir de l'Ajuntament de Borriol. Bon dia, Txelo.
Hola, bon dia, Susana.
Ahir van hi haure diversos punts, no?, dins del ple de l'Ajuntament de Borriol. Quins punts se van aprovar? Quins punts van haure desacord?
Vale. Mira, l'equip de govern porta una modificació de crèdit de les festes de Sant Vicent que no s'han pogut celebrar a causa del Covid-19. Porta una modificació de crèdit dels 30.000 euros que valien les festes de Sant Vicent. Ells volien destinar 25.000 euros per a comprar un cotxe per a la brigada municipal. L'oposició, el Partit Popular i els demés grups polítics de l'oposició van estar en contra. I el argument que va donar el Partit Popular va ser que no podíem gastar-nos 25.000 euros en un cotxe en aquests moments, que no diem que no faci falta, però pensem que aquests 25.000 euros o 30.000 euros se tenen que destinar al poble de Borriol. Al poble de Borriol, que no ha pogut disfrutar de les festes, que ha tingut locals tancats, que els autònoms no han pogut treballar, i també vam dir que se podrien destinar a arreglar un dels parcs que tenim, que estan en males condicions, perquè és xiquet, han estat com a campions dins de sa casa i per lo menos pues, que a la hora de poder eixir i poder disfrutar de Sant Antoni pues, que oferen en totes les millors condicions. Per tant, aquest és un punt que se va votar, que no vaig ir a aprovar per el vot en contra dels 7 membres que estem en l'oposició. Després van portar una modificació de crèdit de la compra, per a la compra de les mascaretes, per al reparto. Bueno, que ja estan repartint-se, s'han repartit durant aquests dies, i ara portem una modificació de crèdit quan una cosa que ja s'ha comprat per a poder-la pagar. ahir el Partit Popular va estar d'acord perquè nosaltres hem sigut els primers que hem dit que volem que se repartisquen les mascaretes a la ciutadania per al seu, pues, per a la seva salut i per a poder ixir al carrer en les condicions que se mos marcaen. I van votar a favor. Lo que sí que li van fer un suspens a l'equip de govern va ser la forma en la que s'han repartit aquestes mascaretes. S'han repartit en 4 locals municipals en el que cada borriolenga ha tingut que anar a replegar la seva mascareta. I famílies han tingut que anar en 3 edificis diferents perquè, com s'ha fet pues, per apellidos, pues, coincidissin que els fills, a lo millor, o els pares, el pare ha tingut que anar a un lloc, la mare ha tingut que anar a un altre lloc. Si n'hi ha algun altre membre de la família, sigui pare o mare d'un dels progenitors, pues, ha tingut que anar a un altre lloc. I, per tant, això és el que nosaltres es vam dir que no mos pareixia bé, perquè fa un any, tots els que estàvem assentats ahir en la taula, vam anar casa per casa a molestar, com aquí que diu, per a donar-los unes papeletes per a que mos votaren, i, sin embargo, hem sigut incapaços de tocar el timbre i donar-los a cada un del borriolenc el que se mereix, que era una simple mascareta.
Sí, vosaltres recordem, vam entrevistar a l'alcalde quan vostè, es va arribar la notícia de que a Borriol les mascaretes encara no estaven repartides o que en l'Ajuntament tenien les mascaretes i estaven sense repartir. L'alcalde això va agarrar com una acusació seua contra d'ell i ahir van hi haure un poc de polèmica. Tot això s'ha solventat ja?
A veure, jo pensé que està solventat. El ple no està per a mirar-se. El Partit Popular l'únic que va demanar era que mos diguin quantes mascaretes n'hi havia, a qui s'havien repartit, i si no s'havien repartit, quan s'havien de repartir. Ahir en el plenari, la consellera de Salut mos va dir que a dia d'avui, que al dia de plenari, n'hi havia, s'havien adquirit, entre les que s'han adquirit i les donacions que han hagut i la gent del poble que han treballat voluntàriament per a fer mascaretes, ne tenien 7.000. Ha sigut un total de 7.000. Que el dia del plenari ne tenien unes 1.400, crec que me va dir, 1.450. I que s'havien repartit en els treballadors, que nosaltres estem totalment d'acord en que els treballadors que estan aquí de canyó, tant la brigada com la policia, com la gent que està treballant allí en l'Ajuntament, tenen que estar protegits. Per supost que sí, però el que sí que es van dir és que després de 75 dies, ahir portaven per urgència una modificació de crèdit per a poder pagar les mascaretes, quan s'havia pogut fer molt abans. Diputació va treure una, va enviar a tots els municipis que se feré una demanda, que cada un demanar és que necessitaven, i així no farien un pedido únic en Diputació per a tota la província de Castelló. És veritat que Borriol l'ha aconseguit i en això pues es tenim que donar l'enhorabona a l'equip de govern per haver treballat i per haver aconseguit les mascaretes a un preu més econòmic i, a més, comprar-les a un empresari local. I això, pues, el Partit Popular està molt agraït en això, però que repartisquen després de 70 dies és el que a nosaltres ens pareix que no ha sigut lo adequat, i en aquest tema no hem estat a l'altura de lo que se mereixen els borrolecs.
Què va presentar ahir en el ple el Partit Popular? Què va demanar?
Sobre el tema de les mascaretes
no,
a part de...
La proposta que vostès van portar ahir al plenari era sobre les res braves, no? És el tema. Que...
Bueno, van portar una moció per a l'aprovació d'un plan de recuperació i promoció al sector taurí, perquè, bueno, estos ganaders que tenen reses braves han quedat en tots els animals a casa, no han pogut, perquè la... El decret diu que hasta setembre no podran ir, no se podran fer pues, al carrer ni en places ni tal. Entonces ells s'han tingut que quedar en totes les animals, que això comporta el tindre que més gastos en alimentació i tal, i per tant demanàvem a la conselleria d'Agricultura, que és d'on depèn aquestes ajudes, pues que incluïsquen dins del plan Cafè d'Ajudes, que incluïsquen també els ganaders de races braves. Uh-huh. El compromís va fer una esmena a aquesta moció, en la que no demanaré que no se demanaré a la Conselleria d'Agricultura i que se demanaré a la Conselleria de Justícia, Cultura i demés. Nosaltres no vam acceptar aquesta esmena de llevar la Conselleria d'Agricultura, però sí que vam apoyar que se pogueren incluir les dues conselleries. I per tant, pues, se demana a la Conselleria d'Agricultura, que en un principi va incluir a este sector i que després a l'hora de plasmar-lo en una firma se va llevar a este sector, i també a la Conselleria de Justícia d'Agricultura, com si haguem volgut que se ficaren a totes les conselleries de que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, en la Generalitat, perquè nosaltres el que demanàvem és que els ajudaré a tota aquesta gent. Pues Villarreal, mira, esta setmana l'alcalde de Villarreal ha comprat tots els bous que les penyes i els casals no poden traure al carrer, si l'Ajuntament no pot fer les festes, si no es pot traure, pues, ha dit que els sacrificarà i la carn la donarà a ONGs, i me pareix que és una postura loable i molt bé. I això, pues, crec que Borriol també ho tenim que fer. Tenim un ganader en Borriol que està patint aquestes conseqüències, i per tant teníem que demanar i teníem que estar junts en demanar ajudes per a tota aquesta gent i sobretot per al ganader de Borriol.
Mm-hmm. Txelo, en definitiva, estem parlant de que van hi haure prou de consens, no?, a ir al ple de Borriol.
Sí, també va portar el compromís, també va portar una moció de declarar el tir i arrossegament com a bé d'interès cultural, i per supost se va fer d'aquesta moció, vam poder arribar vam arribar tots a un consens a la primera, i se va fer una declaració institucional, perquè bueno, les tradicions se tenen que mantindre des de fa, pues, a lo millor 10 o 12 anys. En Borriol se va tornar a recuperar el fer un dia de tir i arrossegament, i clar que sí, va haver consens en això, i menys en lo del cotxe, pues en lo de més va haver consens, perquè l'equip de govern va portar una modificació de l'ordenança de terrasses i taules i terrasses i tal, i també se va aprovar esa modificació per a no cobrar-los a la gent que tenen terrasses al carrer en Borriol, no cobrar-los esa tassa, i a les que els hagin cobrat tornar-los, fer-los la devolució de lo que han pagat. Com a ajuda se va fer se va aportar una declaració institucional també en el plenari anterior, en el que s'havia de demanar unes ajudes, o l'Ajuntament tenia que donar unes ajudes a tota aquesta gent que no havia pogut obrir la persiana, que no havia pogut anar a treballar, i bueno, esta és una de les mesures, i pues bueno, està molt bé.
Txelo Vilarroja, moltes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos contat el que va ser per vostè el plenari d'ahir, i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bueno, i com ja saben, els avançàvem ahir que avui parlaríem de lo que va ser el plenari que va tindre anida en la població de Nules. Per això tenim el portaveu del Partit Socialista de Nules, Adrián Sorribes. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia, Susana.
Com va estar el plenari d'ahir? Per fi ja s'han aprovat i se pagament de factures pendents a proveïdors?
Pues no. Va estar un plenari llarg, perquè el van tindre que suspendre a les 12 de la nit, però ni en tantes hores tancades van poder traure alguna cosa clar, no? Vostè, tu saps que en l'última entrevista me vas dir, te puc gravar i ficar-li a l'alcalde el tall de que tu li votaràs una proposta legal? I dic, sí, evidentment. Però és que la proposta legal no va arribar. Entonces, pues, seguim igual, no? Bloquejat. Nosaltres...
És dir, els proveïdors que han servit a l'Ajuntament durant l'any passat encara no podran cobrar, no?
Encara no. Hi havia una opció que haver pagat antes de la liquidació pressupostària, això no se va fer, i clar, els informes de l'Ajuntament arrojen que la situació econòmica de l'Ajuntament requereix d'uns ajustos abans de poder pagar. Uh-huh. L'equip de govern se nega a fer aquests ajustos econòmics, preferixen que diuen que el primer és pagar, nosaltres diem no, el primer és complir la legalitat, no? Al final les coses s'han de fer i se poden fer bé. Uh-huh. El Partit Socialista està treballant una proposta junt amb intervenció municipal per a poder desbloquejar tot això. És cert que un dels punts que ens sol·liciten per a poder fer endavant és que n'hi hagi un pressupost municipal i tornem a topetar-nos en el mateix, no? Per què no tenim un pressupost municipal? Però, bueno, perquè l'equip de govern ha sigut capaç d'impulsar unes negociacions i d'aprovar un pressupost per al 2020. I estem a juny, quasi 6 mesos, i no ha sigut capaç de portar un pressupost municipal. Entonces, és que al final la deriva econòmica ens centrem molt en les factures perquè, pues, clar, els proveïdors és una situació delicada. Però és que les factures és una peça de tot el puzzle econòmic que té l'Ajuntament i que se té que resoldre sencer, no? S'ha de resoldre el tema de la financiació, s'ha de resoldre el tema de poder aprovar un pressupost, s'ha de resoldre el tema de poder pagar factures i s'ha de resoldre tot.
Entonces,
resoldre només una part de tot este puzzle no se soluciona res.
Entonces apleguen a la conclusió de que n'hi ha un regidor que, com no ha desenvolupat el treball que li toca, decideixen no pagar-li el que es mereix, no?
No, no, o justament al contrari, pagar-li el que se mereix. Vull dir que si un té que estar treballant per a poder desbloquejar aquesta situació i decidís que no hi ha que treballar, que simplement hi ha que aplicar la voluntat del seu partit polític, que és tirar endavant sense escoltar els servicis d'intervenció i a ningú més, pues bueno, pues vam decidir que si estava en una dedicació del 75, degut a que no pareix que exercisca de regidor de Hacienda, pues llevar-li la part proporcional i l'han deixat el 50% de la seva dedicació a l'Ajuntament.
Una mesura que, per una altra part, també saneja les arques de l'Ajuntament, no?
És anecdòtic, perquè al final la reducció que se li va aplicar al salari és més un toc d'atenció i una crítica oberta directament a que no pot ser que tinguem que fer-li la feina a l'oposició quan no volen ells avançar, que l'ahorro que suposarà. Però bueno, al final és això, és un toc d'atenció, un estiró d'orelles i dir-li que, bueno, que s'han de ficar les piles i que no pot ser que la seua falta de diligència pues, provoque que ni se pague i que l'Ajuntament estigui a un pas de la intervenció per part de les institucions, això, de conselleria o del Ministeri.
Va estar votat per unanimitat?
Evidentment no, perquè la reducció de salari la van votar tant el Partit Socialista com el Partit Popular. Els partits que es formen part de l'equip de govern, pues, evidentment no van voler recolzar la proposta. Ells entenen que la feina està ben feta i que per tant no tenen ninguna crítica que assumir. Bueno, pues, si no hi ha crítica que assumir és molt difícil.
Propostes que sí que van portar endavant per cal de que el poble de Nules puga prosperar tot el que vostès volen que prospere, perquè digueren n'hi haure propostes que sí digueren votar, no? Que sí que digueren votar a favor o que sí que n'hi haure unanimitat, no?
Sí, vam, per exemple, poder bonificar el tema de les terrasses pels bars, que és un acord que teníem des de març i hem tingut que esperar fins a maig per poder votar-lo, una bonificació de les obres d'ICIO per les obres de millora en energies renovables i poc més. Com a punts no tenien molt més. Sí que és veritat que després en les mocions, pues bueno, no va poder eixir per unanimitat. El Compromís no va voler votar a favor, se va abstindre. El tema del recolzament a les ganaderies de reservar, no? De boví brau per a la província, no? Perquè al final al suspendre moltes festes en molts municipis, però les ganaderies de bous de carrer pues estan passant-lo molt malament. També per unanimitat el sector agrícola, no? Que ha pogut abastir tota la nostra demanda durant aquesta crisi i se mereix que tornem a defensar-lo davant d'Europa i davant de les nostres institucions. I el més complicat també, pues, bueno, a part del tema del salari del regidor d'Hacienda, pues, una comissió d'investigació sobre els pagos irregulars que se van fer en un TPV del Servici d'Esports.
Aquesta comissió, pues bueno, tenia que haver vingut en març, no va vindre, ha passat la crisi, en este mes tampoc s'ha tratat el tema i al final pues, han tingut que forçar pues, una comissió d'investigació perquè se fiqui blanc sobre negre sobre què va passar allí i qui és el responsable de que allò hagi succeït.
Vostè ahir va veure les dades que va donar el Ministeri de Sanitat, que s'han fet públiques, on indica el que ha passat en nules. N'hi ha un acumulat de 22 PCRs i una persona que ha faltat, no?
Sí, però és el que comentàvem moltes vegades. N'hi ha molta gent que ara se farà la prova i donarà com que ha passat el virus i ni siquiera ho ha sabut, i gent que possiblement hagi faltat i com no s'ha fet la prova, doncs possiblement no constarà en els registres. Al final han passat una quarantena, qui més qui menys doncs sap qui ha estat en casa mal i qui no. No sabem qui ha estat mal per una simple grip i qui realment ha passat el coronavirus. Pense que 22 persones de 13.000 doncs vol dir que les coses s'han fet bé perquè no ha hagut una propagació extensa. Nosaltres ho toquem de prop perquè al final el nostre regidor Ramon Martínez, pues, sa mare de moment és l'única que ha complit el rècord d'estar en la UCI en coronavirus. Mm-hmm. De moment les notícies són bones, més prou que nosaltres no mos ho poden explicar, però bueno, pensem que al final 22 és un ratio poc dèbil, que les coses en nules la gent s'ha portat bé i n'ha que dir-li a la gent que s'hagin fet les coses correctament i que per lo menos, bueno, podem dir que és la primera fase, no?, d'esta crisi l'han passat en nota.
Content per passar a la fase 2?
Home, evidentment. Els comerços i la gent necessita començar a tindre vida social i començar a manejar-se. És veritat el que comentàvem moltes vegades. No és que s'hagi acabat això, sinó que han de dependre a conviure en això i quan antes s'ha de prengar males, tindre mesures i autocontrol de les nostres activitats i de la nostra vida social per no tindre contagios, pues millor, perquè antes hi sirem tot això.
Adrián Sorribes, portaveu del Partit Socialista de Nules, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Espera.
Tornem a Nules per parlar amb el regidor del Partit Popular, Mario García. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Mario, ahir va haver plenari, no?, a l'Ajuntament de Nules. Contamos un poquet quines mocions es van presentar, quines vau respaldar des de l'equip del Partit Popular i quina te va aparèixer més polèmica de totes? Un poquet de resum de tot.
Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per cridar-me i donar-me l'oportunitat de poder dir-vos en paraules i jo directament, que és el que pense del que està passant en el municipi, no?
Uh-huh.
Jo ja duc uns dies fent un diari, no?, per dir d'alguna manera, diari de despropòsitos de l'Ajuntament de Nules. Pues una cosa, jo entendré, com podem dir, un plenari presencial, certament bàsic, donat les circumstàncies, i bueno, ja fa molts mesos que aquesta situació ve donant-se, no?, independentment de tot el que passa. L'Ajuntament de Nules, en l'equip de govern de fer més Nules, uh-huh, està enduta a una situació econòmica certament caòtica. Tenim el municipi bloquejat a nivell econòmic i el equip de govern no són excessivament, no sé si coneixedors, però sí certament irresponsables, no? Així necessitem prendre mesures importants en tema econòmic. L'Ajuntament de Nules, conforme bé vos dic, tenen vora 900.000 euros pendents de pago a proveïdors de l'any 19 i de l'any 18, uh-huh, i estan certament bloquejats per una gestió econòmica caòtica. Tenim uns informes damunt la taula per part de la intervenció, per part de la interventora del municipi,
sí,
que diu que primer s'ha de fer una retenció, perquè els números que han donat, l'Ajuntament té una necessitat de financiació. El tema és molt seriós. No estan prenent decisions, la interventora ja ha dit que no poden demanar préstamo perquè incomplirien totes les regles, entonces ara el camí està perfectament traçat. Tenen que assentar-se a negociar uns pressupostos de l'any 2020, tenen, uh-huh, que assentar-se a declarar 1.300.000 euros de no disponible, tal qual marca la llei, i després tindran que pagar aquests 800.000 euros en factures. I això és el tema més important. L'equip de govern està instal·lat en tirar-li les culpes a l'oposició. En aquest cas, bé, és cert que reconeixen ells ja que el Partit Popular no té ninguna culpa en això, però, uh-huh, això és un fiel reflejo del que va passar en l'anterior legislatura. Estan quatre partits units en el tema d'intentar, que és el que van aconseguir, tirar al Partit Popular del govern. La Caixa, quan ells van entrar, estava plena i avui en dia és com un matrimoni. S'ha trencat el matrimoni entre FEM, entre Més Nules, entre IPN i entre el PSOE i han creat un problema greu. quan dos persones se divorcien se tiren els trastos al cap. Estan molt enfrontats, no volen reconèixer els seus errors i ser el més problemàtic que estem vivint en aquest municipi. Nosaltres estem a treballar, no accepten les nostres propostes i volem a veure quan se desfaste el que. Jo voldria que els autònoms cobraren demà, però si és que votem a favor, primera no se pot, perquè la llei ho prohibís i després hi ha una sèrie de responsabilitats personals i patrimonials que nosaltres no estem dispostos a assumir. El que va fer el gasto és el responsable i ells tindran que buscar la solució. I si no estan capacitats, el que tenen que fer és demanar disculpes i anar sempre a desbloquejar aquesta situació. Això és el més important que està passant al nostre municipi.
Sí, Mario, ens, ens pots contar què ha passat també en el regidor d'Hacienda, a Nules?
Sí, bueno, jo en estos temes me pareixen molt tristos, no? Jo recorde perfectament quan jo estava d'alcalde i regidor d'Hacienda com des de l'oposició, sobretot els comunistes de Més Nules, ens demanaven tots els dies perquè sí una reducció del 30%. Jo recorde també quan en aquesta legislatura ells ens van criticar a nosaltres que l'alcalde anterior tinguera sou, que era jo, que una persona tinguera sou perquè tenia dedicació absoluta i tinguem una sanitària, i ells van dir venent que anaven a reduir tots els costos, no? Que la política se venia a servir i no se venia a cobrar. Ja t'he dit que a mi no m'agrada parlar de salaris, perquè tot aquell que treballa té que tindre un salari. Ben és cert que això també és una conseqüència de que el PSOE, que era antic soci de govern dels que estan governant ara, pues no toleren les seues formes. Ells estan tastant una miqueta del jarabe que van donar a tastar, a, en este cas, a la meva persona quan era alcalde o després quan ha estat a l'oposició. Què ha passat? Que el regidor d'Hisenda, pues bueno, que és el que més té que treballar o implicar-se, té que fer propostes i pues, moltes vegades té uns comportaments que no són certament correctes. Per això ja és un tema que bueno, ja no entrem. Nosaltres sí que entenem que el que treballa té que cobrar, però en aquest cas pues, pareix ser que no està tan a l'altura. El PSOE ha proposat això, nosaltres vam dir que de moment ens pareix bé, encara que no ens agrada parlar d'aquest tema i que no és una solució reversible. Al final, un entra de regidor per fer-lo el millor possible, però quan un regidor té un salari que té que treballar per a tots, el mínim que podria fer és donar contestacions, defendre les seues propostes i entendre que per arribar a acords en la minoria que tenen, tindrien que assentar-se realment a parlar. Ens pareix que és un tema de pataleo, perquè estem dient ja fa molts mesos que ens donen documentació que se mos escolte i al final això ha sigut una eixida de que només mos queda el pataleo. El Partit Popular, en este cas, la meva portaveu, Maria Victòria Marzal, en una conversació que va tindre l'alcalde, li va dir que nosaltres no tenim ningú interès perquè tenim 5 regidors en fer una moció de censura ni en ajuntar-nos en el PSOE. Ells seran alcalde i el seu equip de govern estarà mentre treballen bé, siguen leals i donen transparència i sàpien que se tenen que apoyar en l'oposició. Com això no està passant, pues al final un dels responsables és el regidor d'Hisenda, no està fent els seus deures i nosaltres ja el vam dir que preventivament mos pareix bé que si li rebaixa el salari, que no és irreversible i el que té que fer és no atacar tant i buscar problemes fora del seu equip de govern, fer demanar disculpes i tornar a treballar. Si canvia la seva actitud cara a l'oposició, que l'oposició són 5 del Partit Popular i 5 del PSOE, i veiem una col·laboració, no tenim ningú problema en tornar a ficar aquest salari perquè se'l mereix. Això ho tinc clar. Però és que mos desprecien a la gran majoria. Al final mos queda el pataleo i tenim que entrar en aquest tema que, per cert, no m'agrada. Però és que al final, quan no mos fan cas, tenim que pegar-los un toc d'atenció des d'aquesta línia. Per això nosaltres hem recolzat aquesta moció. Però que se miren arrere els que governen ara i que se baixen les actes i que miren què és el que demanen al Partit Popular en el seu dia. No mos toleraren res. És més, per treballar, Mario García, quan era alcalde, i tot el seu equip mos han vist involucrats en una sèrie de temes judicials del que els movia l'odi i el rencor. I ara ells estan arreplegant una miqueta del que van sembrar.
Regidor, avui també s'han conegut les dades dels contagiats per poblacions, no?, que ha oferit ja la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Sanitat. I hem vist que a Nules, des del principi de la crisi sanitària, no?, hi han hagut 22 persones afectades pel Covid-19. En els últims 15 dies no hi ha hagut ningú infectat. Hi ha hagut una defunció per culpa d'aquest virus, no? Està d'acord en aquestes dades? Creu que són reals?
Pues mire, no ho sé segur. Jo crec que són dades, són unes dades, lo que no sé si són reals. És la primera informació d'un organisme que tenim, no? Perquè al final la sanitat està en la Generalitat Valenciana, un ajuntament no té competències. El que sí que jo crec és que arriben aquestes dades molt tard. A nivell local, que és el que nosaltres tenim acció, se'ns ha ocultat informació o possibilitat, perquè al final és el que jo diria ahir, no? Al final un municipi són 6 l'equip de govern, però són 17 els regidors. I haguera sigut un detall que des de l'equip de govern no s'haguera atacat o aprofitat per dir que el Partit Popular no ha col·laborat. Aquestes històries que jo penso que en una crisi com la que han viscut és trista que s'utilitzi per fer política d'aquest tema. Les dades, pues les dades són aquestes o poden ser unes altres. El que sí que jo crec que és que ha hagut molt d'obscurantisme, no entenc el per què, no sé si creure-me-les o no me les creure, perquè igual demà són unes altres. En primer lloc, el que sí que tinc clar és que em sap molt de greu pues, totes les persones que han faltat, les que s'han vist afectades. Jo penso que s'ha fet una mala gestió a nivell autonòmic, penso que s'ha fet una gestió malament a nivell nacional. S'ha hagut de fer aquestes massius, que m'ha arribat tard. Pues és molt trist, no? I així no n'hi ha colors. El que passa és que n'hi ha gent que això no ho entén, això és una crisi sanitària, que no s'hagueren tingut que emplear colors, no? I desgraciadament estem parlant de temes que no ens afecten i l'únic que podem fer és estar al costat d'aquestes famílies. Jo penso que han hagut més de funcions, però que jo he vist que en el poble relacionats amb aquest tema. Jo no sóc sanitari, no sóc expert, no ho puc saber, però sí que hem produït moltes vegades aquestes dades que les utilitzem per pegar-nos al cap, si ho has fet bé o ho fa mal. Però bueno, jo només vull que passi això el més ràpidament possible, que s'aclarisquen les coses, que el que se diga siga cert i que demà no siga el contrari i que se fique tota la disposició a l'abast de la gent. En quant a les dades, un mort me pareix excessiu. Zero, haguera sigut el seu, no sé els que n'hi ha, però sí. Les dades sí que me pareixen molt tristes.
Bé, regidor, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Sí, bueno, abans d'acabar, moltes gràcies a vosaltres, però també hi ha un tema important, no? Després d'aquest tema tan seriós que han parlat ara, pues, bueno, ja tindrem temps de parlar, no? Que dins de tots aquests problemes que t'ha comentat, ahir sí que van presentar matros, el Partit Popular, una moció, per el famós cas TPV, no? Una comissió d'investigació. També és molt trist que l'equip de govern hagi permetit que un TPV d'una empresa externa, la gent hagi hagut d'ingressar en una empresa externa i no hagi ingressat en l'Ajuntament. Com d'aquest tema tindrem temps de parlar i seria no tan prioritari com els altres anteriors, també és una iniciativa que han tingut i que se'ls comencen a saber moltes coses que els antics socis de govern estan intentant tapar. Entonces, també jo penso que gràcies per dir-me avui, però desgraciadament per aquests motius nules estarà en les primeres pàgines dels informatius perquè s'ha fet una gestió nefasta.
Bé, gràcies per haver-nos contat totes les novetats que hi ha a nules, regidor.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos aquestes oportunitats de que la gent ens escolti i després que traga les seves pròpies conclusions. Nosaltres no diem.
Hem arribat a les 2 i els nostres oients, quan arriba a les 2, aquí tenen ganes de sentir, Maria?
A Javi Mata.
Javi, estàs per ahir?
Pues sí, home, també crec jo que estiguen tots ahí desesperats, que jo mos escolteu vosaltres i m'ho passe bé, tampoc és una ànsia ahí viva, no sé, estaran aguantant, no sé, segons també aquí entrevisteu i el que conte, claro, i l'interès que tinga, però bueno, tampoc estar així esperant-me com si fora el papa, tranquils.
Pues hem de dir que hem tingut l'últim estudi d'oients que ens fan a nosaltres, tu ja saps que tenim una empresa, que no a nosaltres ja van, sinó que n'hi ha a més mitjans de comunicació que es fan l'estudi d'oients, i sobre no haver tingut futbol, no haver ni hagut lligar, has tret molts bons números. És a dir, això és senyal de que la gent està esperant sentir-te.
Espera.
Perquè els oients ho sàpiguen.
Esperant, escoltant-me tot. Jo ahir ho pensava, i sobretot aquesta història, i crec que jo, personalment, per exemple, ara és un poc surrealista, però jo m'ha fet més bé que mal, O sigui, m'ha fet més bé que mal. M'ha fet mal estar tancada a ma casa i menjant-me el cap i patint i pensant tot lo mal que anaven les coses, però a mi personalment, que crec que és el que haurien de fer tot, el que m'ha obligat és a fugir de l'habitual i del lloc de confort i a buscar-te la vida. Jo vos tinc que explicar, claro, que jo això no ho havia vist mai, o sigui, i crec que és el futur. O sigui, el futur dels mitjans de comunicació passa per contar les coses e intentar contar-les encara que no pugues o no te dicen. I ara mateix, quan hi ha tantes xarxes socials i tantes coses a les que acudir, en les que avui en dia no saps el que és real, el que conte les coses, el que, com ara ha dit el regidor, no sé si era de Nules,
de Nules.
Ha dit una cosa que per mi és vital. Ara passa per donar-li veu a la gent, que la gent s'explique, intentar buscar després gent que tinga nivell com per a que s'explique, i a partir d'ahir trasladarlo. I si tu portes i ho traslades i eres capaç de que la gent vega que contes coses, que les coses que conten o passen, o almenys són sèries, crec que la ràdio ara mateix és fonamental i que aquesta pandèmia, per exemple, la ràdio l'he vingut bé per això, perquè fa companyia, perquè conta les coses molt ràpid i perquè les coses que conta normalment no solen ser fake, o sigui, solen tindre una base. Després, si quieres i te conta una història que no té ni cas ni peus, pues ell, allà ell, però que jo crec que nosaltres, dins de la punyetera dificultat, això, els grans moments de dificultat, la ràdio sempre ha estat ahí i ara més encara. I després pues, me flipa la gent que té el que n'ha que tindre per tornar a obrir una tenda, ficar-se a treballar i buscar que això tinga una normalitat. I això sí que me pareixen uns fenòmenos. Jo sempre te ho dic, que a mi la gent que me pareixen uns punyeteros cracs són, per exemple, els que anunciem nosaltres. Tota aquesta gent que s'ha passat 2 mesos i que ja venia de tindre dificultats i que segueix tenint fe. Per tant, no entendria que després de dir tot això, nosaltres, tots els d'ací, no tinguem clar que n'hi ha que, a partir d'ara, gastar-se la pasta ací. O sigui, intentar ajudar a la gent que n'hi ha ací. Perquè, com deia jo, no vindrà ningú de fora a salvar-nos. Ningú, ja ho heu vist. No ha vingut ningú.
Lo que ens diuen, Javi, a nosaltres és estupendo, no han perdut la fe en vosaltres, estem escoltant-vos totes les dies i ara ja volem saber quan tindrem futbol. Javi, quan tindrem futbol?
Futbol tindrem el dia 11. El Vila-real no sé exactament quin dia va jugar. Pot jugar el 12, pot jugar el 13, pot jugar el 14 de juny. Algú me va dir que podia jugar diumenge, però bueno, ja veurem. El que teniu que saber és que va haver futbol tots els dies i que el Vila-real jugarà cada 3 dies. Que n'hi ha una possibilitat d'entrar dins del camp per a retransmitir els partits, que aquesta possibilitat la decidirà la Lliga i que ahí entraran molts perfils i moltes coses que analitzar i que nosaltres no patiu. Entrar o no entrar, anem a comptar vos els partits del Vila-real de futbol. I vaig més enllà, perquè també m'ha donat compte que sí, els protagonistes són els que juguen, però els que realment ho compten millor són els que no ho fan, tots els que estan al voltant del futbol. I nosaltres anem a buscar això. O sigui, al final anem a contar el que passa dins del camp, però que la gent, com ho viu la gent des de fora. Perquè m'ha donat compte que avui en dia la tècnica te fa que en un moment donat pugues tindre, com ara sabeu que ara els camps de futbol van a ficar pantalles de televisió en la que la gent va entrar via internet i va estar interactuant en el partit com si estiguera dins del camp de futbol. I jo crec que nosaltres tenim que fer el mateix. Nosaltres tenim que intentar que la gent visca el futbol a la nostra manera. I si no pot entrar al camp de futbol, jo sempre dic que la millor manera de viure el futbol és la ràdio. La tele està molt bé, ho veus i és necessària, però el que és el sentiment i el patiment i aquesta sensació d'estar viu, com la ràdio no t'ho donarà ningú. I això és el que anem a intentar, Rosana. Jo crec que pues almenys anem a passar-ho bé i que això va fer que canviï un poc la mentalitat de tots i que ho vesgam d'una altra manera. Ah, i aviso a navegantes. L'any que ve és possible que entre la gent al futbol. Un terç del camp.
Estem parlant de setembre, de la lliga que ve?
Sí. De la lliga de setembre. Perquè la lliga comença el 12... O sigui, això, perquè ho feu una idea, comença l'11 i acaba el dia 20 de juliol. Estos 12 partits. O sigui,
cada 3 dies, cada 3 dies veurem el Villarreal.
Parem 15 dies en agost i torna a enganxar. I el dia 12 de setembre torna a haver futbol sense parar. O sigui, aquest any no tenim vacances, no tenim estiu, però que estar després de 2 mesos tancats a casa competint de vacances i tindre estiu. Futbol.
Bueno, Javi, te deixem en el teu programa. Nosaltres els despedim. Maria Ventura, moltes gràcies per haver estat així en nosaltres.
Adeu a tots i totes.
Echelo Climent al control.
Adeu, fins dilluns.
I ara els deixen el meu company Javier Mata, que de ben segur es conta coses interessants. I per lo que mi respecta, dilluns estaré així per contar tot lo que sàpia i més.